Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. La Junta Electoral dona a Quim Torra 48 hores per retirar estelades i llaços grocs. La Junta Electoral Central ha pres aquesta decisió en resposta a una reclamació de Ciutadans que protestava per l'exhibició de símbols ideològics o partidistes en edificis i espais públics. La setmana passada, la formació taronja va enviar una carta a Torra i Colau exigint la retirada dels llaços grocs de les façanes del Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i va anunciar que, si no es treien, acudirien a la Junta Electoral. La Junta Electoral considera les banderes estelades i els llaços grocs com a símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions. I d'altra banda, la 15a sessió del judici del procés aquest dimarts hi ha previstes 4 declaracions de personal d'empreses que haurien assumit feines vinculades al referèndum. El primer testimoni que passarà pel Suprem és José Oriol González, propietari i gerent de l'empresa Buzoneo Directo. La Guàrdia Civil va requisar un local d'aquesta empresa a Montcada i Reixac 1,5 milió de díptics i cartells del referèndum. Va ser el 16 de setembre, 15 dies abans de l'1 d'octubre. I en plana internacional, el Regne Unit aconsegueix canvis legals en l'acord del Brexit. El nou acord l'ha anunciat aquest dilluns a la nit la primera ministra britànica Theresa May i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. May i Juncker han presentat l'acord com un instrument legalment vinculant que no obliga a reobrir l'acord entre les dues parts, una línia vermella per als 27. Juncker ho ha comparat amb una pòlissa d'assegurances. La primera ministra britànica ha destacat que el que s'ha afegit a l'acord és jurídicament vinculant, que és exactament el que va demanar al Parlament britànic. May intentarà aconseguir d'aquesta manera el suport de la Cambra dels Comuns. El pacte entre May i Juncker arriba hores abans que l'acord sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea es voti per segona vegada a la Cambra dels Comuns. I en plana religiosa, augmenta el nombre de sacerdots a Espanya. Durant el curs 2018-2019 hi ha hagut un augment dels seminaristes ordenats sacerdots, segons dades de la Comissió Episcopal de Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola. Cada any aquesta comissió fa públiques les dades de seminaris majors i menors a Espanya amb motiu del Dia del Seminari, que se celebra el dia 19 de març per Sant Josep. Això és tot. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes al multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies amb projectes educatius innovadors i de qualitat amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Ets a la sintonia de Ràdio Estel i si ets oient fidel nostre, ja sabràs què toca ara. Toca, com sempre, a aquesta hora posar-se còmode i donar la benvinguda a la medicina natural, perquè encetem una quinzena més l'espai Naturalment, amb un convidat que gaudeix d'una llarga experiència en la medicina natural a casa nostra. Parlem del doctor Pros. Benvingut, doctor.
Hola, Amet, què tal?
Com està vostè?
Ja ho veus, mira, 40 anys picant pedra.
40 anys picant pedra i sempre sí. Amb bona cara, eh?
Gràcies.
Sempre.
Això jo sempre explico. Ai, doctor, quan te diuen això que m'acabes de dir, vostè sí que fa bona cara. I jo dic, home, esclar, deu ser la civada, tu. No? Tant menjar civada. Sí, entre altres coses, eh?
Sempre és bona idea, no, menjar civada?
Sí, home, és garantia de salut, això, tu.
Sí? A qualsevol hora?
Garantia salut. Bueno, sí, ja saps que per jo esmorzar... tinc els meus trucs, els trucos, no? I llavors,
les seves receptes.
Sí, per esmorzar, el musli i sobretot per sopar. Però bueno, això ara deixeu-ho per un altre dia. La gent que ens
un altre dia
molt,
farem un especial cibada, sí, si li sembla, em sembla interessant.
Sí, perquè ara acaba de sortir la sexava... Bueno, no, de fet, perquè hi ha... No sé, estem per sobre la 20 i pico edicions del llibre aquest de la monodieta, sí. Ai, de com cura la vena. Mm-hmm. En català també es va editar, però està exhaurit.
Està esgotat.
Sí, està, sí. I esperem reeditar-lo algun dia, si amb l'editorial ens posem d'acord. Però és un llibre que és fantàstic, perquè jo sempre dic que és un llibre que té potes, corre sol. Perquè tu ara el tens a casa, el tens a la cuina, arriba una amiga teva, i l'agafa, el fulleja i desapareix. Sí, diu, ai, que és interessant.
D'aquells llibres sí. Que tornes i no tornen mai a tu.
De veritat que és així. I per tant, doncs, sí, hombre, la cibada és un aliment que m'ha donat tantes i tantes satisfaccions. Però clar, això no hauria de dir-ho jo.
Això haurien de dir els pacients.
Això haurien de dir els pacients. Però és veritat que quan tu referies a quina bona cara fa, que fa i tal, la gent, ells mateixos ho reconeixen, perquè jo acabo dient que la cibada rejuveneix. És a dir, menjar cibada és una forma, fixa't, és fort això, sí, de recuperar joventut.
Home, això és molt gros, el que acaba de dir.
No, però és que és real, Hombre, 40 anys. En aquest llibre de Com cura la vena, ara, en aquesta última edició revisada, és la primera vegada que jo he posat bibliografia. Mm-hmm. I llavors, per la senzilla raó de que fins ara no hi havia bibliografia sobre el tema. És a dir, tot allò que jo he anat anotant de les propietats de la cibada, doncs que la cibada va bé perquè fa baixar el colesterol, perquè fa baixar el sucre, perquè doncs et permet dormir més bé, perquè t'aprima, perquè et desinfla, bueno, i un munt de coses més, doncs tot això no res més que l'experiència empírica de qüestions que els pacients t'han anat explicant. Llavors jo vaig anotant i no, i cada vegada, a cada reedició del llibre, doncs hem anat posant, hem anat ampliant. Doncs bueno, avui hi ha estudis científics que el que venen a fer constaten d'una forma científica, estudis, estem parlant d'altíssim nivell, doncs tot allò que jo he anat recopilant al llarg d'aquests 40 anys.
Que recolzen una miqueta l'experiència
que vostè... Sí,
avui
t'haig de dir que des de, no sé, des de qualsevol fins a, hasta el Putin, menja cibada, doncs jo penso, bueno, deu haver llegit el meu llibre, tu. No.
Però és doncs que... el podem portar un dia aquí de convidat, que a vegades
sí, no
en
estaria,
tenim.
Sí, no estaria malament.
No, que també és que ens parli de la cibada.
Perquè mira que és un personatge que en relació, fixa't, en relació amb altres dirigents, té un aspecte que tu dius, home, què fa aquest home? Com se cuida? Jo dic, pues mira, deu menjar cibada, tu.
Sí, no és veritat, independentment de les seves tendències polítiques,
I
no?
I llavors a Rússia va haver un personatge
en
que era...
En forma o està?
Sí, hi va haver un personatge, un tal Salmonov, que és un home altament interessant, que a mi sempre m'ha interessat molt l'obra, un metge d'aquests metges que no se'ls ha fet justícia. N'hi ha molts, però aquest és interessant perquè va crear un mètode que eren els banys hipertèrmics, i jo penso que el Putin es deu posar en un bany hipertèrmic amb trementina. Bueno, però això ara és... Com que tampoc no ho podrem fer, perquè no disposem d'aquestes substàncies, no en podrem parlar. Però sí que és veritat que a Rússia doncs, hi ha molta gent que practiquen els banys hipertèrmics, i això el que fa és una gimnàsia vascular. I si tenim en compte que tenim més de 100.000 quilòmetres de red capilar, doncs algú passa. Per tant, entre els banys hipertèrmics i menjar cibada, doncs bueno, hi ha gent que no es morirà mai, els haurem de matar. Sí. Bueno,
estaria doncs... bé que fos... Bueno, anava a ficar-me en política i no ho farem. No parlarem de Rússia, tampoc. Com sempre, vostè físicament ve sol, però l'acompanya en un munt de pacients amb bona cara, també.
Bé, sí, mira, avui em hauria agradat... ahir, l'última visita del dia, em hauria agradat... jo li vaig dir que, escolta, dic, ostres, que m'agradaria que m'acompanyessis demà. Oh, prou, doctor, i tant que vindria, i tant que vindria. I per què, bé, et dic això? Perquè a última hora m'arriba una persona i al mirar la història dic, ostres, tu, dic, 2 anys, que no et veia? Diu, sí, efectivament.
Una antiga pacient
fa 2 anys. Bueno, això és molt sovint, això passa sovint, és a dir, que nosaltres veiem pacients i bueno, com que sovint els resultats són espectaculars, doncs, esclar, et venen una vegada i no venen més. O sigui, venen al cap de 2 anys o de 3 anys. I aquesta senyora va vindre ahir i llavors ens diu, no, com que vostè em va fer una ventosa escarificada... Clar, jo una de les coses que pregunto, això aquí, em sembla que m'ha sentit més d'una vegada, quan jo faig sovint aquest exercici, quan hi ha un pacient que fa 2 o 3 anys, llavors li fem una mena de reflexió. Dic, escolti, de tot el que vostè, de tot el que li hem fet aquí dintre, què és el que més bé li ha anat? Clar, un et pot parlar que si l'acupuntura, la teràpia neural, que si l'ozonoteràpia, que si... Però el que... jo crec que el número 1 és allò que diem sí. de llistat d'èxits, no? És la ventosa escarificada. És un tractament que apliquem en múltiples circumstàncies. El cas de la persona d'ahir, em recorda, va vindre per una tendinitis, o sigui, un dolor que tenia en un ombro, susceptible de cirurgia, i llavors, com que la cirurgia això no ens fa cap gràcia, bueno, me la van enviar i va vindre a casa. Bueno, va un tractament i vam resoldre el tema. També al cap d'un any, un any i pico, va vindre per un tema de vertigen. És a dir, portava, ja feia 3 mesos que arrossegava un vèrtic, i llavors diu, escolta, com que ja et van resoldre aquella tendinitis, perquè intenta-ho, bueno, i va vindre. Li vam fer una ventosa escarificada i, bueno, s'ha acabat el vertigen.
Una sola visita.
Sí, sí, un sol tractament. I ahir va vindre, diu, vinc perquè... Diu, esclar, a mi les ventoses és que m'han salvat la vida. Jo dic, i què passa? Diu, no tinc res. Diu, no tinc res, però tinc la sensació que... sap aquell vèrtic que vaig tenir? Dic, no sé, crec que havia de vindre perquè, si no, potser acabarà apareixent el vèrtic de nou. Això està molt bé, perquè, clar, la senyora va aprendre que a través d'aquell tractament que se li va fer, doncs feia 2 anys i que li va anar tan bé, clar, això queda a la memòria. I llavors ella ja reconeix que potser estava caminant cap a una nova crisi de vèrtic i diu, abans de que això passi, no? I per tant ja evita anar al cap, perquè total, què li donaran el medicament de torno, que és el famós CERC, que serveix perquè serveix, no serveix per res, però bueno, el que s'ho creu que s'ho cregui, doncs m'arriba, li posem la ventosa escarificada, inclús al sortir diu, ja, però de seguida, és una reacció immediata, aquella sensació de cap fresc, de com t'han buidat
quelcom, no?
Un cap despejat.
Que no seria correcte amb el català,
és
però...
És que s'està vestint, entra en el despatx de nou i em diu, ai, doctor... Oh, que bé que em sento, que bé que em trobo. Bueno, doncs escolta, Bet, què vols que digui? Això és la felicitat per mi, com a terapeuta, com a metge, és la felicitat al màxim.
I llavors, quan parlem de ventoses, exactament de quin tipus de tractament parlem? Què és una ventosa escarificada?
No, la ventosa consisteix en... té un efecte pues, antiinflamatori, antiflogístic, té un efecte... Mira, jo sempre explico que la relació causa-efecte amb la ventosa és immediata. Un mal de cap, una migranya, un vertigen, un dolor muscular. Només hi ha un tractament on la causa-efecte sigui tan immediata. I aquí no té una... Parlaríem de l'anestèsia. És a dir, és evident que tu et poses una anestèsia i...
Home,
cau. A l'instant desconnectes del món. Però quan es tracta d'un tractament... amb una resposta tan immediata, no conec absolutament res, però res, que sigui tan efectiu com una ventosa escarificada. És a dir, nosaltres anem en el punt del dolor. El cas d'ahir, en aquesta senyora, clar, jo li faig una exploració de l'esquena i llavors detecto un punt que no té per què... El pacient, prèviament, no té per què sentir dolor. I llavors... el terapeuta, jo, o algú de del despatx, li detecta a l'exploració un punt que és sumament dolorós, que tu prèviament no el sents. Aquell punt és un punt que té referència amb algun òrgan, perquè hi ha correspondències. És a dir, l'esquena és com una espècie de geografia de tot el cos. I llavors... sovint nosaltres fem aquest exercici de dir al pacient, miri, a vegades jo prefereixo, no m'expliqui res, passi, despullis i li explicaré la seva vida. Això ho fem molt sovint. I per què? Perquè és una forma també de posar-te el pacient de seguida a la butxaca, en el sentit de, dius, ostres, si jo no li expliquen res...
D'inspirar confiança,
metge,
diríem.
A través d'una exploració diu que doncs, hi ha un problema de vesícula, de fetge, d'estómac o X, el que sigui, clar, això dona un nivell de confiança que la gent, doncs, allò que es diu amb un llenguatge íntim, la gent flipen, no? Aquesta senyora, doncs, passa, li exploro l'esquena i detecto un punt que és sumament dolorós, que és un punt que té a veure, precisament, amb un problema determinat, que pot ser de vesícula, de fetge, de pàncreas, de cor, etc. I en aquest punt és quan li fem, a més de posar... La gent diu, ah, és com una acupuntura. No, no té res a veure. No. Llavors li fem una escarificació, que ens en diu, li fem unes punxadetes en el punt aquest de l'esquena, i llavors li posem, li apliquem la ventosa, i la ventosa, bueno, és un artefacte, no res més que una, com una campana de vidre, en la qual li fem el buit, i llavors li substraiem aquest dolor en forma... El dolor, és una, en el fons, no és res més que una inflamació. I llavors el que nosaltres fem és sostreure aquesta inflamació.
Una inflamació del múscul, parlaríem, o d'alguna
articulació?
Sí, però
això per via reflexa, que té a veure doncs, amb una migranya, un mal de cap, o, en aquest cas, amb un vertigen. Clar, un vertigen pot tindre moltes causes.
Clar.
El vertigen, doncs, ara podia tindre una causa doncs, derivada d'un problema de la vista, de l'oïda, de les cervicals... i etcètera, etcètera, no? I això és el que nosaltres tenim una certa habilitat en detectar l'origen del conflicte. I llavors ja descartem, però a més sense... Una altra cosa és quan t'arriba un pacient i dubtes de que aquell vertigen pugui tindre un origen de lo que, doncs...
Diferent
tu no acabes de detectar, i llavors és quan, diem, escolta, potser aviam fem un TAC, no? Fem una ressonància... perquè podia tindre doncs, un origen neurològic central i llavors això ja són figues un altre paner. Però en qualsevol cas també li diríem nosaltres.
Clar.
També s'ha de dir que normalment la majoria dels pacients ens arriben diagnosticats. Això també és veritat. Però bueno, això és el pitjor, perquè ens arriben diagnosticats però sense resoldre el problema. I llavors aquí la gràcia precisament està en que a través d'una ventosa escarificada puguis resoldre un problema que et a pesar que et ve diagnosticat, perquè clar, aquesta persona, quan t'arriba la primera vegada amb un síndrome vertiginós, amb un vèrtic, has de pensar que porten mesos ja prenent el CERC o altres medicacions, no? Doncs, bueno, mira, que t'arribi en 3 o 4 mesos i que tu, amb un acte terapèutic, o sigui, amb una ventosa escarificada, li puguis resoldre.
Home, això no té preu, evidentment, no de cara al pacient.
I ara això em porta, per exemple, mira, aquí, ara puc jo portar una història clínica d'una situació que és absolutament paradigmàtica de lo fantàstic que avui ens funciona.
Un altre cas d'èxit.
Sí, perquè si ara jo llegeixo la història clínica, ara anem a una altra... Bueno, és una de les coses que en aquests moments, a la consulta, són situacions que ens plouen contínuament, el tema dels refredats, no? Motiu de la consulta, textualment. Diu, sempre hi he estat refredada, sobretot de nas. L'any passat em varen operar de sinusitis. A la... No llegeixo la clínica. M'ha anat molt bé, m'ha anat de conya. Això passava el 9 de març de l'any passat, del 18. Diu, la recuperació va ser lenta.
És a dir, fa un any. Ens situem fa un any.
Per exemple, no? Diu, la recuperació va ser lenta. Em va costar molt de recuperar-me. Val a dir, i no cito la clínica, que va pagar aproximadament... perquè, esclar, jo és que és, a mi m'encanta apuntar-me les coses perquè això et dona una miqueta la visió global de lo que està passant allà dintre. Em va costar l'operació 5.000 euros, més els desplaçaments, estem parlant d'una persona que ve de Lleida, la baixa laboral, una persona que té un lloc, un càrrec important, amb una empresa important, i, per tant, diu, tot, la baixa laboral, diu, tot plegat, doctor, una fortuna. Bé, i ja la tenim operada. La recuperació, repeteixo, va ser lenta, em va costar molt de recuperar-me. Vaig fer una nova sinusitis i varen tornar a medicar-me. La pregunta és, bueno, i llavors, per què t'operen? És a dir, si se suposa que si t'operen, doncs s'acaba la sinusitis. Bé, Vaig fer una nova sinusitis, varen tornar a medicar-me i després vaig fer una afonia durant 3 llargues setmanes. Vaig estar amb una afonia i finalment culmina, tu, apareix després d'aquesta afonia amb un nòdul a la corda vocal.
Com a resultat
bueno, ja tenim un altre problema. Actualment vaig al logopeda per aprendre a respirar per al nas. Per aprendre a respirar pel nas. Arriba l'hivern i torna de nou un encostipat i es repeteix una sinusitis, en la qual implica antibiòtics i més antibiòtics, i el rino no sé què, i el rino no sé quantos, no? Diu, sempre tinc mocs, mocs i més mocs. Això vol dir antibiòtics, corticoides, diu, i res de res, estic igual, en repeteix, res de res. Més corticoide, més antibiòtics. Ah, afegeix, diu, també tinc molt mal de cap. També hi ha un sobrepès, no? Que això, clar, ningú ho contempla. Però què és el que no deixa de ser curiós és que quan tu mires els antecedents, o sigui, aquesta persona que quan em ve a veure, estem parlant d'una persona que té 40 anys,
sí.
Mires els antecedents o li parles dels antecedents i els antecedents et diu, literalment, jo de petitona sempre estava encostipada. I em parla, ara parla en català i ara escric en castellà, això és una miqueta... Sí, que si catarros i catarros i més catarros. Amb 15 anys ja li varen cremar els cornetes. Després li van fer una operació també del tabic nasal, que va quedar igual. Més tard hi va haver una segona cirurgia del tabic nasal. Entretant, i fer tractaments de tot. És a dir, no tan sols ha anat a l'alopatia, als medicaments habituals, als antibiòtics, sinó que també, mira,
homeopatia, acupuntura...
Diu, acupuntura, naturopatia... sinusitis a repetició amb mala resposta al tractament habitual.
Bueno, aquesta això és la perso... un quadre que es troba vostè sovint? Hosti, gent que té normalitzat conviure amb els mocs diaris?
Exacte, és que, clar, quan tu vas a una clínica... De primeríssim nivell, que pagues una pasta indecent, que t'operen d'una sinusitis, però que després segueixes tenint la sinusitis, que a més resulta que llavors et regalen un nòdul amb una corda vocal, que a més després t'obliga això a anar amb un logopeda per aprendre a respirar. Bueno, nois, escolta, bueno, però ara ve la grossa. És a dir que l'acompanya el pare... I em fa gràcia perquè el pare dic, escolta, aquí què hauria de visitar a vostè? Li dic, perquè el pare porta audífons. I és relativament jove, el pare. Quan li parlo, jo sempre la primera visita procuro parlar suau, perquè la gent diu... Què? És a dir, per tant, ja descobreixo que aquesta persona, amb 40 anys, té l'audició, o sigui, i sent poc
Minvada.
O sent malament. Sí. Li pregunto si... Llavors jo li faig una exploració. I llavors l'exploració doncs, m'evidencia que hi ha la presència d'una mucositat que està crònicament retinguda a les cavitats nasals. A més, de tant en tant li sagna el nas, no? Hi ha una crosta nasal...
Això parlem del pare.
No, la mare. Ai, perdona, de la filla.
La pacient,
la pacient de 40 anys, eh? I llavors em diu que hi ha una crosta nasal. Esclar, quan aquesta crosta nasal salta, doncs, com que tot això, el nas, és un llac de sang, has de pensar que, clar, tot això està preparat i disposat anatòmicament per escalfar 10.000 litres d'aire que ens entren contínuament per aquí dintre,
clar.
Al llarg del dia, eh? 10.000 litres d'aire. Bueno, doncs... I llavors ella em recalca que té un moc permanent al coll, és que com un moc, dius, com una goma que no em puc treure aquí dintre, no? Habitual, també, té una cara inflada, que jo sovint els demano una fotografia, si aquesta dona té 40 anys, dic, porti'm una fotografia com vostè tenia 15, 16, 17 anys, i llavors la compares, se li ha deformat la cara. I tot ella, clar, quan t'arriba a la consulta, jo no em limito a mirar el tema dels mocs. Fem una exploració global. I llavors hi dic, escolta, vostè està inflada. Què pren aigua? I precisament, doncs, bueno, no és el que ella fa habitualment. Bé, la vaig visitar, tu ho estàs veient aquí davant, el dia 1 de febrer del 2019.
Any.
La torno a visitar el 8 de març del 19.
És a dir, ha passat un mes.
I tu veus aquí 3 fletxes vermelles tirant
cap
dalt. És a dir, això significa que està curada, radicalment curada. Avui m'arriba acompanyada, el primer dia va vindre acompanyada el pare. I avui ve arribada, l'acompanya el marit, que haig de dir que aquesta persona li vaig fer primera visita perquè, és clar, emocionat ell per veure la recuperació de la dona, diu, escolta, doctor, m'ha de visitar a mi avui també.
Clar.
Jo dic, bueno, també una veu nasal, ell és roncador, bueno, i el vaig visitar, ara veurem quan em vingui a veure. Però el que és espectacular quan tu veus menys, fixa't a més el pes, 56,5, 54,5, o sigui, menys, amb aquest temps ha perdut 2 quilos, o sigui, s'ha desinflat. Quan la veig de nou, la cara, aquella inflor havia desaparegut, aquell enxercament, és a dir, aquests 2 quilos de pes, en realitat no estem parlant de 2 quilos, no, és que m'hi ha primat 2 quilos, s'ha desinflat, ha perdut 2 litros d'aigua, no? Literalment, què llegim aquí?
Estic molt, molt, molt contenta.
Exactament. És a dir, per tant, dius, això que t'estic llegint, és que això és el que passa habitualment, avui, en aquests moments, en els nostres grans hospitals, en aquests moments que tu i jo estem aquí, a quanta gent l'estan operant de sinusitis? Que no...
És un mal molt comú.
Que els servirà o no els servirà. Però aquí veus quin llarg viacrucis.
Sí, sí.
Doncs això ens hauria de fer reflexionar, i és allò que ens porta a dir, finalment. Dic, hombre, si la medicina natural estigués més present a les nostres vides, si la medicina natural estigués present en el departament, en un departament a l'hospital, en el gran hospital, potser tot això no passaria.
I en aquest cas, fent una mica de resum, perquè ens queden pocs minuts, sí. Quins tractaments va aplicar en el cas d'aquesta pacient?
Mira, tan senzill...
Jo li vaig... sinusitis.
Però mira, li vaig proposar, com que venia de Lleida, de fer una hipertèrmia, és a dir, l'aplicació de calor, compreses calentes a casa, calor a les cavitats nasals, és a calor a la cara.
Són
el si maxilar, frontal, etmoidal, pràcticament tota la cara, també la trompa d'Eustaqui. Li vaig ensenyar amb aquest esprai d'aigua de mar, que nosaltres recomanem sempre, que no és... Primer és descobrir l'esprai adequat. A la farmàcia avui ens presenten, hi ha 20 i pico, cada dia n'hi ha un de nou, no? I la veritat és que de poca cosa serveixen. Un ha de saber quin és l'esprai que funciona, perquè només n'hi ha un, que és aquest, el famós Quinton. Però llavors ve la tècnica d'aplicació, i això és el que nosaltres ensenyem a la consulta, no? Bueno, en realitat, aquest esprai és com emportar-se el balneari a casa. Llavors, si ho fas ben fet... Bueno, clar, i llavors li vaig també plantejar la civada, veus? La civada, l'esprai d'aigua de mar, una hipertèrmia nasal... Però, és clar, la cara de satisfacció d'aquesta persona... Clar, quan t'arriba és que t'abracen, clar. Una persona que portava anys i panys patint, i que amb un tres i no res li resolguis, és que li canvia la vida.
Sí,
és
no,
que
no,
veu la vida d'un altre color, té una altra perspectiva. Per això avui el món va com va. Tot és gris, tot és negre. Bueno, clar, si tu no pots respirar...
Que anem encostipats pel món.
Totalment. Aquí no llegim la història, perquè no hi ha temps. Quan la gent diuen, jo mocs no en trec mai, i aquests són els pitjors, perquè els tens a dintre. Són aquells que respiren, però no poden respirar. Que respiren amb la coberta, que s'aixequen al dematí amb la gola seca. Aquests són els pitjors, que tu els hi fas una auscultació i dius, la mare de Déu, santíssima, però si a vostè no li entra gens d'aire.
Clar.
No?
Sí, sí.
Aquests són els pitjors dels pitjors, perquè tenen els mocs a dintre i no ho saben. Però és que no ho sap ni ell ni el metge. Això encara és pitjor.
Doncs, doctor, esperem més casos d'èxits aquí 15 dies. Els nostres oients que sàpiguen que si volen demanar cita amb el doctor Miquel Pros és el 93 212 1504. 93 212 1504. En 15 dies, més èxits. Sí?
Que passis una setmana sense mocs.
Moltes gràcies.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra.